Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja divendres amb poc regust de divendres, la veritat. Hi ha programes que haurien de durar més d'una hora i avui és prèvia de partit. Demà el Centre d'Esports rep per primer cop l'Arenteiro a la nova Creu Alta en tota la història i de seguida escoltarem Òscar Cano fent les valoracions prèvies. Però a primera hora del matí hem tingut conferència a la Cambra de Comerç. Ha parlat el president sobre les iniciatives de futur que estan cuinant per fer el club més sostenible i, sobretot, la posada de llarg en societat del màxim accionista, l'estatunidenc Adam Rothstein. Des de fa hores ja teniu dos articles a radiosabadell.fm parlant del nord-americà i de la idea de portar concerts a la nova Creu Alta i que els artistes siguin a la vegada ambaixadors del club. Però dona com per fer dos hotels suïssos. Avui, a cavall, entre el terreny de joc i els despatxos, entre aquest Sabadell Arenteiro, que ja escalfa motors, i la idea institucional de futur per fer viable aquest negoci, fins i tot per fer un curs accelerat d'anglès i escoltar per primer cop declaracions del famós inversor dels Estats Units, que des de fa un any i mig ha posat calerons sobre la taula per tirar endavant el projecte.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem amb la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que la selecció espanyola de futbol masculí s'enfronta avui a Colòmbia en un amistós que arrenca a 2:15 a Londres. Podria ser el debut amb l'absoluta del jove central del Barcelona, Pau Cubarsí. El Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa d'Espanya de futbol sala masculí. Victòria blaugrana ahir per 2-1 amb doblet de Catela contra el Xota Osasuna Magna Navarrés. El rival serà demà el Palma Futsal, l'equip mallorquí, que va eliminar l'Inter Movistar també ahir. Avui tenim cinquena etapa de la Volta a Catalunya entre Altafulla i Viladecans, 167 quilòmetres i un traçat més aviat pla. Defensa lideratge Pogacar amb 2 minuts i mig d'avantatge sobre Mikel Landa. El neerlandès Marin Vandenberg de l'Education First va guanyar ahir a l'esprint a Lleida. I en bàsquet femení, l'Espar Girona ha caigut eliminat als quarts de la Copa de la Reina davant del Movistar Estudiantes, que va carregar-se l'únic representant català Huelva per un contundent 49-72. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Tindrem roda de premsa en directe d'Òscar Cano, Adam Rothstein i també Pau Morilla Giné amb tot el que han explicat a la cambra, el Sabadell B, futbol juvenil, Oar Gràcia, tenis taula o bàsquet, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Venudes ja 400 entrades pel Cornellà d'Eport de la setmana que ve. Se n'han posat a la venda 450 més per aquest partit de la Dani Jarque. Unionistes de Salamanca també ha rebut 400 entrades més pel partit de Riazor d'una setmana més tard. I repassem on i quan juguen els rivals directes del Sabadell aquesta setmana. Demà a les 4 al Teruel, a Zubieta. A la mateixa hora, duel directe a Logroño, SD Real Unión. A les 6, Rayo Majadahonda d'Eport. L'endemà diumenge, Barça Atlètic Cornellà a 2:05, Tarazona-Ponferradina a les 6. A les 7, el Sestao River visita l'Anxo Carro de Lugo. I a les 8, Promeses Cultu i Nàstic Unionistes.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca. La selecció de Gabon expulsa una de les seves estrelles, Gwelor Ganga, per allotjar en el mateix hotel de concentració a la seva família. Concretament, Kanga va colar el seu germà i la seva cunyada a l'hotel de la selecció. El migcampista de l'Estrella Roja es perd així els partits contra el Senegal i la República Democràtica del Congo.
De quin partit no estarem pendents?
Del Rivière d'Orenpart contra el Gran Rivière Sud-Est, a 2:15 hora d'aquí, jornada 5 de la Lliga de Maurici.
I a les xarxes socials.
Un vídeo a Teledeporte gravat a Can Llong, la salut mental no és un tema tabú, on la boia Maica García, de l'Estalpul Natació Sabadell i de la selecció, explica que després de Budapest 2017 va haver de parar perquè no se sentia preparada i no volia estar per estar.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'esquaixista sabadellenc Iker Pajares.
Hotel Suís.
Som-hi, va, de cara a barraca, anem cap a la nova Creu Alta. Allà tenim el Sergi Parc, que l'hem tingut tot el dia pràcticament d'excursió, amunt i avall. Li ha quedat a prop per això, per tant no pot queixar-se molt. De la Cambra de Comerç a la nova Creu Alta, i serà ell qui ens explicarà si anem primer al terreny esportiu o si anem primer als despatxos i després ja anem amb la prèvia, amb Òscar Cano i amb tot el que es cuini previ al Sabadell Arenteiro de demà a les 8 a la nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? A l'hotel Suís número 1 el fem per parlar del que ha passat a la Cambra de Comerç i l'hotel Suís número 2 de la roda de premsa de Cano, o què?
Ara no sabia ni què m'estaves dient d'hotel Suís 1 o hotel Suís 2.
Home, deies que fa idea avui.
Avui, si ens mengem el Notícies Migdia i allarguem una hora més tranquil·lament, no passaria absolutament res. Per on vols començar? Per l'1 o pel 2?
Doncs podem aprofitar aquests minutets abans no compareixi Òscar Cano per parlar del que ha passat aquest matí a la Cambra de Comerç, si et sembla.
Doncs vinga, va, perquè sobretot ha estat la posada en escena pública, les primeres declaracions en públic, de qui és el màxim accionista del Sabadell actualment, el nord-americà Adam Rothstein. Recordem que fa un any i mig ja que està invertint calés, n'havia parlat d'aquell inversor estranger, nord-americà, estatunidenc, que estava posant calés sobre la taula. Doncs avui li hem posat cara, li hem posat veu i, per tant, no sé, comencem parlant de qui és ell abans d'arrencar o què?
Sí. Si et sembla, doncs avui l'escoltarem. Abans sí que escoltarem fragments del president Pau Morilla Giné. Avui han comparegut tant Morilla Giné com Adam Rothstein. Com dius, Adri, en aquesta xerrada que s'ha fet a la Cambra de Comerç de Sabadell, un Adam Rothstein que, a més, ja li podem posar, doncs, des de fa pocs dies, allò públicament, nom, cognom, i ara també cara, després de que hagi comparegut per primer cop des que està col·laborant amb el Centre d'Esports molt més activament en els últims mesos, especialment des que Pau Morilla Giné va agafar el càrrec de la presidència en substitució d'Esteve Calzada. Així que, si et sembla, Adri, podríem començar amb això, escoltant el perfil d'Adam Rothstein, en veu a més del mateix Morilla Giné. Qui és Adam Rothstein? Qui és exactament el màxim accionista del Centre d'Esports? Doncs bé, escolta Morilla Giné, perquè l'ha descrit així.
L'Adam és un empresari americà del sector de la tecnologia i l'entreteniment. A través de les seves empreses ha ajudat a moltes empreses i equips a créixer i té un interès molt particular en els esports. Va treballar durant anys molt colze a colze amb un senyor que es deia David Stern, que algun de vosaltres deviu conèixer, és el comissionat de la NBA, i que, en concret, pel que ets ocupa, porta un any i mig involucrat el projecte del Sabadell.
Un any i mig al Sabadell, Parc, però no sol, no ve en solitari.
No, i a més s'ha fet esment durant diversos cops els noms de Tom i Tracy. Tom i Tracy, doncs qui són el Tom i la Tracy? Doncs bé, estem parlant de Tom Florio i Tracy Pollard. Bàsicament, la Tracy Pollard és la parella del mateix Adam Rothstein i són els seus dos principals col·laboradors. A més, Rothstein ha parlat d'ells allò de que són inseparables, pràcticament, els ha titllat així, de que amb el seu equip imprescindible també per treballar dins del club i per difondre'l, i ara en parlarem més sobre aquesta funció de difondre la marca Centre d'Esports més enllà de les nostres fronteres, doncs que són dues figures imprescindibles, fins i tot ha parlat de l'experiència que han tingut ells dos en el món de Hollywood, i per tant doncs els podrem unir aquests dos noms, el del màxim accionista, Adam, Tracy i Tom. Queda't amb aquests tres noms, Adri, perquè crec que els anirem escoltant força durant els pròxims temps aquí al Centre d'Esports.
Apuntats estan del sector de la tecnologia, de l'entreteniment, de Hollywood. Vaja, no venen directament del món de l'esport, però sí que són persones que estan especialment interessades en aquest esport i concretament en la Lliga Espanyola. Avui s'ha creat també, en certa manera, sinergies a Sabadell perquè s'ha fet l'acte a la Cambra de Comerç. Servia per exposar una miqueta els plans de futur del Sabadell del segle XXI i, per tant, ens servia, en certa manera, Parc, per saber amb quina idea estan aquí, no?
Sí, sobretot és el que s'ha exposat i el que ha intentat deixar clar durant una llarga estona Pau Morilla Giné, per què estan aquí Adam Rothstein i el seu equip i què es busca amb la seva entrada i per on han d'anar els trets del futur més immediat del centre d'esports. Ha recordat Morella Giner, sobretot, Adri, allò de que aquesta categoria és deficitària i si no s'aconsegueix sortir i ascendir al futbol professional, doncs és impossible ser sostenibles i ser autosuficients i, per tant, a partir d'aquí, recordava Morella Giner i insistia que s'han de buscar noves fonts d'ingressos per cobrir tot aquest dèficit entre ingressos i despeses que suposa aquesta primera federació. Per tant, en aquesta línia, i ara escoltarem sobretot una de les mesures estrelles que tenen pensades des del club i des dels nous inversors i que s'aplicarà pràcticament a la de ja. D'aquí a poc temps s'aplicarà això, però d'entrada Moria Gina insistint en aquesta idea, en que hem de canviar la mentalitat, hem de canviar el xip a l'hora de trobar aquestes formes d'ingressos en el club.
Volem que la pilota t'entri com a conseqüència de que el club vagi bé, no que el club vagi bé com a conseqüència de que la pilota t'entri. I per assegurar-nos que el club va bé, o canviem de categoria, o resem perquè de sobte els drets de televisió passin de 200.000 euros a 2 milions d'euros, o estarem perdent diners cada any. Què hem de fer? Doncs atreure més ingressos. Quins ingressos podem atreure? Bueno, podem crear més interès al club.
En 30 segons de compareixer Òscar Cano, en el moment en què arribi el Granadí, Parc, tu ens avises, eh?
T'aviso ja, perquè ja està aquí. Així que de seguida començarem aquesta roda de premsa, a més per tallar tota aquesta explicació que estàvem fent de la conferència d'aquest matí, i deixem aquest hype. Quines són les mesures que aplicaran els inversors i per on anirà el club?
Doncs mira, com diria aquell, després de la publicitat, diuen a la televisió, doncs després d'Òscar Cano, aquí a la ràdio, tornarem a escoltar a Pau Morella Giner, que a més no era directament aquest so que escoltàveu ara de la mateixa conferència que heu pogut seguir des de primera hora del matí a Ràdio Sabadell.fm, teniu tot el resum del que s'ha dit, sinó declaracions posteriors a la xerrada. Escoltem la sala de premsa Miguel Creda.
Som-hi, va. Óscar Cano, buenos días. Bueno, estábamos hablando ahora de lo que ha pasado esta mañana, ¿no? Con esta charla de presidente y accionistas, etcétera, que al final ha dejado, por decirlo así, en estas horas, ni que sea en un segundo plano, ¿no? El partido de mañana. Después de lo que pasó también a principios de año, que te preguntábamos y tú decías que intentabas mantenerte al margen y que solo te centrabas en lo que podía depender de vosotros, en este caso no sé cómo habéis recibido. Bueno, no te diría noticias, sino que se haya hablado más sobre este aspecto en las últimas horas que no del partido en sí.
Micro aturat.
Bueno, ahora sí. Buenos días, ¿no? A ver, yo creo que son dos situaciones muy, muy distintas, ¿no? Una, son posibles inversores y otras son inversores. Es decir, gente que está ayudando al club, ¿no? Y que yo tuvimos la oportunidad de juntarnos con ellos el miércoles y la verdad que me dieron una sensación inmejorable porque tienen pensamientos a través de los cuales uno percibe que el club puede evolucionar correctamente, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente nosotros nos centramos en lo que tenemos entre manos, que es muy complicado porque ya lo sabéis, hemos hecho unos números espectaculares y aún así estamos todavía ahí muy implicado y estimamos que así va a ser, ¿no?, hasta final de temporada, y tenemos que centrarnos en eso, ¿no? Todo lo que sea apoyo, todo lo que sea buenas ideas, todo lo que sea proyectar es muy importante, ¿no? A mí me pareció gente muy, muy seria, muy seria. Pero la actualidad es la que va mandando y nuestra actualidad se llama Arenteiro.
¿Cómo ha estat la setmana de treball després de l'empat a Riazor? Que després d'aquell empat el regustera a Gràdols, per com va ser el partit, però si amb el pas dels dies s'ha valorat més el punt aconseguit.
Sí, porque date cuenta, ¿no?, que quitando el partido previo al nuestro en Tarragona del Depor, los números no es que fuesen buenos, sino que asustaban, ¿no? Es decir, estamos hablando de un equipo que gana fácilmente a Ponferradina y que a partir de la Ponferradina en casa tienen varios resultados con cuatro goles a favor.
decir, Fuenlabrada, Lugo, Tarazona, no sé cuánto hicieron en Logroño, pero creo que 5, 4 en Pamplona, Osasuna B, eran números que asustaban, y por lo que dije, porque conozco el club, conozco el ambiente, que los ambientes que se generan cuando las cosas van bien y la fuerza que tiene eso, es un club en el que sigo apostando que le van a sobrar jornadas para ser campeón, ¿no? Por tanto, hay que valorar mucho, mucho el empate, porque nosotros somos un equipo de la parte baja, que es lo que dice la clasificación, ¿no? Pero como tú bien dices, también se nos quedó ese regusto amargo, ¿no? De bueno, a partir del fallo de Lucas, pues que era un momento también muy delicado, ¿no? Porque quedaba mucho tiempo y hubiese sido mucho más difícil puntuar, pero se produjo el error que nos benefició, del mismo modo que a ellos les benefició el balón al palo de Domenech, y bueno, y se te queda, porque el partido otra vez se había igualado, ellos ya estaban prácticamente desesperados metiendo balones en el área. Es verdad que ellos en el área son también un equipo muy poderoso, sobre todo con Barbero y tal, y bueno, pero la semana ha sido buena porque el grupo, que es un grupo maduro, también interpreta con este tipo de bueno, pues de rendimiento en un campo muy difícil. El grupo sabe interpretar y ha interpretado perfectamente que, oye, que somos capaces de hacer cualquier cosa contra cualquiera de los rivales, por fuerte que sean, ¿no? Por tanto, es una semana buena, porque encima es una semana en la que seguimos fuera de los puestos de descenso, y yo creo que el ánimo de este equipo, de esta plantilla, es óptimo.
Tornem al tema de la conferència d'aquest matí, que dimecres vam poder parlar amb l'Adam Rotstein directament. Que el curt termini és el més important, però sí, han parlat també del més enllà. Deia Rotstein que el club s'ha de posar els recursos necessaris perquè funcioni. Si s'han identificat amb el projecte dissenyat.
A ver, evidentemente no se ha puesto un proyecto sobre la mesa, sino ideas que son evidentemente ideas muy lógicas y muy coherentes. Es decir, que el club tiene que ir caminando, con independencia de lo que ocurra a final de esta temporada, el club va a seguir vivo. Y va a seguir vivo, y ojalá sea así en primera federación, ¿no? Y evidentemente todos los equipos están trabajando ya, ¿no? Es decir, aquí no hay club serio que se precie que espera el último momento, ¿no? A hacer las cosas, ¿no? Todo lo que se vaya haciendo con antelación y basado en buenas ideas y en buenos propósitos, obviamente al final te va a acercar más al objetivo que te propongas de cara a temporadas venideras, ¿no? Yo repito, es decir, fue una toma de contacto muy, muy corta en el tiempo, pero me dieron una sensación buenísima, ¿no? Buenísima de verdad, porque sí que es cierto que ya se empezó a hablar de que tenemos que ir caminando, de que se tienen que ir tomando decisiones, ¿no? al respecto, porque es así. Es decir, nosotros, no nosotros, yo hablo por los clubes en general, los clubes no, el valor de un club son los que juegan, y las plantillas, ¿no? Y evidentemente no se puede cambiar todos los años a 15 o a 18 jugadores, ¿no? Porque si no, evidentemente estamos improvisando en exceso, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Repito, la sensación y la impresión que me llevé de ellos fue fantástica, y lo digo como lo siento, si no lo omito, no tengo por qué decir lo contrario, me callo y ya está. Pero ahora es el momento de saber conjugar que hay que intervenir en la realidad presente, que es una realidad que nos está llevando al límite, y sin que por ello se tengan que ir dando pasos, ¿no?
Volviendo al partido de mañana, no sé qué esperas de este Arenteiro, que al final muchos coinciden en calificarlo del equipo revelación del grupo. Es verdad que está un poco lejos para llegar a cotas todavía más ambiciosas. No sé si esperas un equipo aquello de no tiene presión y por lo tanto lo hace peligroso, o un equipo que ya no se juega mucho más allá de quizás la clasificación para la Copa.
Bueno, es que la Copa en este tipo de equipos, primero, todavía no están descartados para el playoff, porque puede pasar cualquier cosa.
y más teniendo en cuenta la igualdad que hay en la categoría, que puede hacer que, como eres, todo está tan parejo, pueda ganar varios partidos seguidos y que otro los pueda perder, ¿no? Yo no los descartaría para nada. En segundo lugar, la Copa del Rey es un bálsamo para la economía de cualquier club de esta categoría, ¿no? Pasas dos eliminatorias, ya puedes tener un equipo de categoría superior, ¿no? Jugando allí en tu estadio, ¿no? Yo lo que hay que hacer es remarcar mucho este tipo de trabajo que se hace en clubes que aparentemente no son los clubes poderosos de la categoría, ¿no? Buen gusto para firmar, buen gusto para renovar, saber que la base, aunque venga de otra categoría, era una base de bastante calidad, y después, pues evidentemente, tener esa fortuna que se suele tener en los mercados, que a última hora te pueda caer algo que evidentemente no esperas, como es el caso de Esquerdo, ¿no? Es decir, yo creo que tiene un equipo muy bueno, ¿no? Es decir, si el balón está en primera línea, el portero es uno más, y uno más bueno, porque tiene unos pies como si fuese uno de los mejores centrales de la categoría. Por tanto, es un portero que posiblemente veáis jugar aquí muy alto, incluso fuera del área, con una absoluta naturalidad. Se pasa muy bien en la pelota, tiene centrocampistas de mucho nivel y después gente desequilibrante, ¿no? Este invierno se estaba hablando del traspaso de Chacón al Deportivo de La Coruña. Pibe está en un momento excepcional. Han sabido firmar bien y yo creo que es un equipo muy difícil, porque si bien es cierto que hay otros equipos en la categoría que intentan jugar desde atrás, estos equipos tienen su peligro, obviamente, y están en la parte alta de la clasificación por la calidad que tienen sus jugadores, pero sí que es verdad que en todo ese recorrido, en todos esos recorridos que lleva la pelota, más o menos sabes quién puede ir recibiéndola y en los espacios donde tienen que recibirla, ¿no? Estos tienen por condición tener una movilidad extraordinaria y muy eficaz. Es muy difícil a veces montar la línea de tres con el portero, a veces sin el portero, a veces con un centrocampista, a veces con el lateral derecho, a veces juegan con dos alturas por fuera, otras veces recargan la zona de la media punta con el extremo izquierdo y con Chacón y le dan vuelo al lateral izquierdo. Es que tienen, son muy variables, pero sobre todo no es que sean variables, sino que con mucha fluidez. Es decir, no es un equipo muy mecánico, es un equipo muy fluido, y esos son los equipos a los que es difícil detener, ¿no? Por tanto, vamos a intentar que el balón no siga esos recorridos a partir de los cuales se van encontrando los mejores jugadores y a poder ser nosotros usar bien la pelota. Pero ya te digo, va a ser un partido muy difícil, muy difícil. Es decir, en cualquier escenario en los que han estado ellos, los ves que dominan el partido, ¿no? Y evidentemente eso tiene mucho mérito, ¿no? Sus jugadores, su entrenador, su dirección deportiva, hay que felicitarlos y darles la enhorabuena, ¿no?
Para mañana tienes la baja sensible de Astal.
David Astal es baja demà.
Sí,
ja t'he pensat com ho suplirà. Que la... pot tornar a la seva posició natural per això?
Podemos jugar y hemos probado jugar de todas las maneras, ¿no? Calavera puede ser lateral, puede ser carrilero, puede ser central externo y poder poner por ahí a Nando, a Marru. Es decir, yo creo que tenemos, a pesar de la baja del Chino, suficientes recursos, ¿no? Como para sustituirlo, sabiendo que es un jugador importantísimo para nosotros y clave, ya uniéndolo con lo que decíamos, ¿no? De la presencia de la propiedad aquí en Sabadell, clave para, porque este es un jugador que debería de ser la bandera, ¿no? de un proyecto. Es decir, gente buena en lo futbolístico, gente con un rendimiento fuera de dudas, gente con un, que es el Chino, ¿no? con un amor a sus colores y con una identificación hacia lo que es el club y la ciudad terrible, sabiendo que nos falta un jugador muy importante. Yo creo, aún así, que tenemos recursos suficientes como para suplirlo.
Bueno, es que ahora hablamos con Blavis el miércoles de los últimos minutos, ¿no? Los últimos dos partidos son un ejemplo.
Los últimos minutos. Que l'equip està encaixant gols en els últims minuts. És un problema identificat, si s'ha parlat o no le preocupa?
A ver, más que preocuparme, jode que hayamos perdido 4 puntos ante 2 equipos tan buenos en esa situación. Si yo lo dije después del partido, la primera parte contra la Cultural fue extraordinaria, pero es cierto que ellos, si en el minuto 65 te meten el gol, es merecido. Merecido porque estaban jugando mejor que nosotros en la segunda parte. A uno se le queda cara de tonto porque con los cambios yo creo que otra vez igualamos el partido, fuimos capaces de que ellos no progresaran bien con la presencia de Marru, ya estábamos incomodándolo y cuando mejor está, ocurre el gol. El otro día igual, es decir, la pelota está en el punto de penalti con un lanzador infalible como el Lucas, que no suele errar y bueno, y se resbala, y tenemos la fortuna de que se resbala en el minuto X. Y evidentemente si el Depor marca, pues bueno, pues ¿qué vas a hacer? Está en Riazor, minuto 60-65, te tienen que marcar, ¿no? Pero también se te queda cara de tonto cuando ya ves que su único recurso era enviar balones al área y que además el gol viene de una acción extraña, ¿no? Que tiramos la pelota afuera, que ellos sacan, que es verdad que Barbero hace como una pequeña arrancada, aunque nos dejaron sacar. Evidentemente los que nos equivocamos ahí somos nosotros, nada que decir sobre el rival y sobre su intención, porque los culpables fuimos nosotros, que no supimos interpretar bien eso, se te queda cara de tonto, ¿no? Pero después echas la vista atrás y dices, bueno, marcadores ajustados hemos tenido que ganar muchos partidos con marcadores ajustados y desde empezamos contra Unionistas, gestionamos muy bien los últimos minutos, por lo tanto eso está a nuestro favor. El día del Celta B también gestionamos muy bien los últimos minutos, está a nuestro favor, ya hemos empatado. Es decir, estos dos goles encajados en los últimos minutos ya se equilibran con haber sabido gestionar los últimos minutos contra Unionistas, contra Celta, contra Cornellá, contra la Real Sociedad B, aunque ya estábamos en superioridad numérica. Y yo creo que el equipo no sufrió, pero sí que es verdad, le dejó demasiada iniciativa a la Real Sociedad, porque teniendo, a pesar de que ellos son buenísimos, no tenemos por qué nosotros amilanarnos de tal modo que solo defendamos, porque están con 10 y tenemos que darnos tiempo con el balón. No supimos, no fuimos capaces, pero supimos defender bien el área y las inmediaciones de la misma, y es que esto está tan ajustado que a veces cae a favor y en contra. No nos sentimos, es decir, yo creo que tampoco Ortolá hizo muchas intervenciones de mérito el día de la Cultural y cayó el gol. El día del Depor es verdad que realizó un buen partido porque las dos o tres que había que intervenir, ahí estaba él, y al final en un balón que aparentemente no tenía peligro porque iba muy, muy bombeado, yo incluso desde el banquillo tenía la sensación de que había salido la pelota, pues fue más certero su delantero, más capaz de sacar ventaja de esa situación y no pasa nada, ¿no? Yo creo que son momentos jodidos porque son 4 puntos más, obviamente, pero también hay que darle valor a haber sumado contra 2 equipos, uno que se va a jugar por derecho estar en playoffs como la Cultural y otro que va a jugar por ser campeón como el Depor, ¿no?
Doncs aquí acaba la roda de premsa prèvia d'Òscar Cano, a cavall entre Riazor encara, el partit contra l'Arenteiro de demà a les 8 del vespre, i de tots aquests aspectes, Adri, que estàvem parlant sobre el que ha passat aquest matí a la Cambra de Comerç amb la compareixença d'Adam Rothstein.
Doncs parèntesi fet, de seguida continuem amb el Sabadell Arenteiro. Ho havien deixat més o menys en el punt de la pel·lícula de com es crea més interès pel club. Deia que s'havia de ser més sostenible, més viable de cara al futur, sobretot en aquesta categoria, en primera federació, i crec que teníem una mica més de Morilla Giné, oi, Parc?
Sí, explicant sobretot, Adri, doncs, com es pot diversificar aquesta inversió nova que ha de buscar el club, aquestes vies alternatives. Doncs bé, la mesura estrella és aquesta que hem explicat al web radiosabadell.fm des de primera hora, el tema dels concerts, organitzar concerts musicals aquí a l'estadi de la nova Creu Alta i, a més, amb un seguit de mesures que haurien d'ajudar doncs, aquesta inversió que diem que està buscant el club arlequinat. Com de prop està tot aquest tema? Quan es faran aquests concerts? Serà aviat? Serà més tard? Doncs bé, la resposta en veu del mateix Morilla Giné.
Tenim la voluntat i la complicitat de l'Ajuntament. Ara el que hem d'aconseguir, i en portem també setmanes treballant, és que els tècnics, que són els que s'encarreguen al final de donar la benedicció de tot això, doncs ens donin aquest permís, perquè ja no depèn tant de l'Ajuntament, perquè per l'Ajuntament sí.
És a dir, que al final estem parlant, Adri, que els tècnics donin l'okay, sobretot perquè la nova Creu Alta doncs, es troba enmig d'una zona residencial i, per tant, el tema de sonoritat doncs, s'ha d'acabar d'avaluar i d'estudiar, però vaja, que per l'Ajuntament hi ha el vistiplau i a partir d'aquí caldria tenir també l'okay dels tècnics amb aquests concerts i, com deies al principi, Adri, aquests artistes que vinguessin a actuar aquí a la nova Creu Alta ja es convertirien en ambaixadors del club pel fet de fer-ne difusió també, sobretot, esperen a les xarxes socials, etc, etc, i també es convertirien en accionistes del mateix club. Per tant, una operació complexa aquesta la que comportaria la d'organitzar els concerts i que si s'acaba de confirmar al 100%, doncs veurem com acabarà sortint, però aquí el club espera aconseguir una bona inversió, més enllà dels mateixos concerts en si que potser no tantes, sí, per tota la repercussió que podria tenir després amb els artistes vinculats amb el centre d'esports.
Ha parlat Adam Rothstein com a màxim accionista actual del Sabadell. S'ha parlat d'estructura de l'entitat institucional?
Se n'ha parlat concretament després de tota aquesta ponència, quan els mitjans de comunicació hem pogut parlar directament tant amb Rothstein com amb Morilla Giné. Així que escoltem una més de l'actual president del Centre d'Esports. Bàsicament, què passarà amb ell, ara que també coneixem més Rothstein? Quins són els plans d'aquest inversor americà? Si hi haurà canvis en l'estructura de la presidència, etcètera, etcètera? I què passarà amb el mateix Morilla Giné? Doncs aquí la resposta a aquesta pregunta.
La millor manera, humilment, com puc ajudar és a nivell de consell i no hi ha canvis en aquest sentit. De fet, per això és una presentació entre amics, que són tots plegats, però l'Adam porta al club un any i mig. Els últims 6 mesos, a part de picar més portes que Santa Claus de Nadal, jo i l'Adam doncs, portem, i la Tracy i el Tom portem treballant, no canvia res. Avui no escenifiquem res que impliqui un canvi immediat, no.
El que sí que ha canviat, Parc, és que hem escoltat el mateix Rothstein per primera vegada en públic.
I ara tocarà escoltar-lo aquí a l'Hotel Suís, perquè fins ara hem pogut escoltar Òscar Cano en la prèvia del Sabadell Arenteiro, hem escoltat a Morilla Giné per presentar Rothstein i donar les explicacions sobre quines vies està buscant el club, i ara toca doncs, escoltar el que ha estat, per dir-ho així, l'autèntic protagonista d'aquest matí a la Cambra de Comerç. Ha explicat la tria del centre d'esports, bàsicament doncs, ha dit que allò de que sigui un club del futbol espanyol sempre és atractiu i, evidentment, aquesta estabilitat financera de la qual pot gaudir l'entitat arlequinada des de fa anys també ha estat motiu pel qual ha escollit el Sabadell, i també doncs, el potencial que li veu a l'entitat per arribar en un futur pròxim a l'elit. Ara mateix és conscient de que la categoria Primera Federació és deficitària, encara queden un parell de categories per arribar a una hipotètica primera divisió si el club és capaç de seguir creixent. Té confiança en aquest sentit Rothstein, conscient que tampoc pot vendre fum i que caldrà treballar de valent. I aquí també hi ha la pregunta que ens hem fet de què passaria si hi hagués un descens aquesta temporada. Cauria la confiança de Rothstein cap al club i cap a la ciutat i faria repensar-se en molts moviments o no? L'escoltem en anglès.
I would prefer to not get relegated. I prefer to get to Division 1 in 2 years. It doesn't change the expectation or the long-term vision. It's just a longer journey. But so again, I am so happy with the performance of the club since the Christmas break. But we were writing checks before the Christmas break, we were writing checks after the Christmas break. There's so much potential here in the club and in the city that we'll manage whatever obstacle comes.
Traduïm, que tant de bo que no es produeixi aquest descens, però que si es produís, al final el que veu és potencial a mig i llarg termini en el centre d'esports i que no ha d'influir en les seves decisions o en la seva confiança cap a l'entitat i cap a la ciutat, i que seguirà treballant, siguin quins siguin els obstacles, i si esperem que no, però es convertís aquest obstacle en un descens, doncs que treballaran de valent per igualment arribar a aquest objectiu de seguir escalant categories dins del futbol espanyol. Una pregunta més que li hem fet a Rothstein, Adri, és què passarà en el curt i mig termini pensant en la temporada que ve, perquè tenim clars quins són els seus plans a llarg termini, quins són els seus plans organitzatius de club, etc. Però en el terreny esportiu immediat, què passa? Anirem tan tard com en altres anys per saber quin és el projecte del centre d'esports a l'inici de temporada? Anirem més enllà del juny, ens anirem més cap a finals de juliol, etc. Doncs bé, Rodstein és conscient que no es pot anar tard, que el primer equip especialment necessita aquest suport i aquesta estabilitat i aquesta visió clara des d'un principi, i que treballaran per això. I precisament, si està aquí a Sabadell ja en aquests dies, és perquè no tinc aquest suport tan emocional com econòmic.
The goal from an ownership perspective is to make sure that you have the right team both on the pitch and organizationally, and then to support them. And so it's in the team's interest to crystallize those plans earlier in the year to give more stability, because stability will help not only the team for next year, but also for the end of this year. So one of the reasons for the trip here now was to make sure that Pau's organization is supported both financially as well emotionally.
Doncs donant aquest suport emocional i també financer a tota l'estructura encapçalada pel Pau Morilla Giné, pel president actual, em deies que hi ha un bonus track. Concretament parlant, abans hem escoltat Òscar Cano sobre la reunió amb el nord-americà, una mica a la inversa, no? Pau Morilla Giné parlant de la banqueta i de la direcció esportiva actual.
Sí, i a més relacionat amb el que escoltàvem ara del mateix Rodstein. Clar, en aquests plans de futur més immediat, pensant ja en la temporada que ve, i en cas que el centre d'esports aconsegueixi l'objectiu de la salvació a la primera federació, què passarà amb Òscar Cano, què passarà amb Carlos Rosendo? Al final van signar per una temporada i mitja, per tant, tindrien contracte per la 24-25. Els plans de Rodstein contemplen que aquestes dues figures continuïn al capdavant del club o no? Bé, doncs, segons Morilla Giné, aquesta ja era la idea amb la qual treballaven també des de fa mesos amb el mateix inversor nord-americà, i per tant, la idea continua sent exactament la mateixa.
La idea és comptar amb gent que ens pugui ajudar, i la feina de l'Òscar i Carlos no la descobreixo ara. Són gent amb qui volem comptar, vam tenir una molt bona reunió amb ells, però al final, a veure, jo vull que enteneu, amb l'Adam i el Tracy i el Tom, avui dia amb les tecnologies que portem, quan estan tots amb Covid fa 2 anys o 3 anys, es poden tenir moltes reunions, amb la qual n'hem parlat molt amb el Carlos, molt amb l'Òscar, i evidentment comptem amb ells.
Doncs compten amb ells, evidentment, deia el president, projecte per poder treballar-lo amb més temps, tant de bo, amb una permanència sota el braç, i que no vagi tot amb aquest punt d'acceleració d'anar tard com els últims estius. Sergi Parc, més informació, radiosabadell.fm, amb tot el que s'ha comentat en aquesta trobada a la Cambra de Comerç, i si no em dius el contrari, continua amb la prèvia del partit.
Continua, va.
Vinga, va, una abraçada, fins ara.
Adéu, Adri.
El llibre de registre.
Després del Deportivo de la Coruña, ara toca un altre rival gallec, el Club Deportivo Arenteiro. La dimensió social i esportiva de les dues entitats no s'assemblen en res, però segurament, i tot i ser líder al Depor, és més meritòria la campanya que està signant l'equip d'Ocar Balliño que no pas al conjunt coruñés.
El rival.
L'Arenteiro viu còmodament instal·lat a la 7a posició, amb 40 punts, i l'objectiu de la permanència pràcticament sentenciat. A la jornada 10, els ourensans eren 14ens. Des d'aleshores han anat tirant cap amunt i fins i tot han flirtejat amb les primeres places, un any per emmarcar. A les seves files, per cert, només queda un exarlequinat, Jordan Sánchez. L'altre que hi havia, Juan Delgado, ha marxat a la Nucía.
La curiositat.
Fins fa un parell de setmanes, l'Arenteiro era un equip binari. 5 partits consecutius, 1-0 a Sestao, 1-0 contra la Cultu, 1-0 davant del Promeses, 1-0 a Logroño i 0-1 rebent el Nàstic. La tendència de marcadors curts, però, s'ha trencat amb els dos últims. La victòria 1-2 a Tarazona i l'empat a 2 a Espinyedo contra el Rayo Majadahonda. Ara bé, no es veuen més de 2 gols d'algun equip en un partit de l'Arenteiro al lligat des de la jornada 10, finals d'octubre. Arenteiro 4, Unionistes 0.
Els precedents.
Aquest punt es resol ràpid avui a Sabadell, camp ni un. Els dos equips només es van veure el 2-0 de la primera volta a Espinyedo. Així, el Sabadell rep el sisè i últim equip que s'estrena aquesta temporada a la nova Creu Alta. Dels que encara no havien jugat mai aquí, Sestao River, Unionistes, Tarazona, Fortuna i Rayo Majadahonda, el balanç és molt positiu. 4 victòries i un empat.
L'estadística.
Al Sabadell no li xiulen cap penal a favor des del 16 d'abril de l'any passat, cap pena màxima en 35 partits. En minuts, 3.131 més tots els temps afegits sense xutar des dels 11 metres. El darrer el va materialitzar Alberto Fernández el curs passat contra el Castellón.
Amb el xiulet a la mà.
Juan Manuel Gordillo Escamilla, de València Capital, 31 anys i primer curs a la categoria, ha xiulat el Sabadell en un dels duels que dèiem abans contra un equip que no havia jugat mai a la nova Creu Alta, el River, amb 3-0 favorable als arlequinats. El de demà serà el primer cop que arbitri l'Arenteiro. Abans havia fet d'assistent en l'últim partit a l'estadi Creu Altenc abans de la pandèmia, l'1-1 contra el Costa Brava.
El llibre de registre de l'hotel. You got me.
Les estadístiques prèvies a aquesta primera visita de tota la història de l'Arenteiro a la nova Creu Alta, ja sabeu, horari bastant tardà. El de demà a les 8 del vespre a la nova Creu Alta començarà a rodar la piloteta. L'equip gallec viatjarà aquesta tarda i ho farà en AVE des d'Ocar Valliño cap aquí, cap a Sabadell, per afrontar aquesta primera visita de tota la història aquí a la nova Creu Alta. El conjunt gallec és setè ara mateix amb 40 punts, a 8 del play-off, però 12 per sobre del descens i està fent una grandíssima temporada, com dèiem ara. El seu entrenador és el Javi Rey, que ja ens escolta. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Te gusta la etiqueta de equipo revelación o no?
Sí, la verdad es que sí. Somos un equipo recién ascendido, somos un club muy, muy humilde. Y bueno, tener la etiqueta de equipo revelación pues es algo positivo.
Da gusto veros jugar, la verdad es que habéis sorprendido para bien, ya no solo por el rendimiento, que también, sino por las maneras que tenéis, por la identidad de juego.
Sí, yo creo que fuimos creciendo a medida que fue avanzando la competición. Empezamos pues bueno, con muchas dudas de si el equipo iba a dar competir en una categoría tan exigente como es la primera ref. Sí que es cierto que a partir de la jornada 4-5 el equipo empezó a competir, empezó a ganar partidos, a competir en todos los campos, a competir contra todos los rivales, y cada vez fuimos creciendo sobre todo en el modelo de juego, en el estilo, creo que muy muy clara, una filosofía pues también muy muy definida, y yo creo que eso es importante, tener una idea y plasmarla, y yo creo que es eso, somos un equipo reconocible en todos los campos, y eso habla muy bien del equipo.
Zona muy tranquila cuando llega el último cuarto de liga, sin apuros por arriba ni tampoco por abajo. ¿Qué objetivos os marcáis en estas últimas 10 jornadas? ¿La Copa o aún sois más ambiciosos?
Bueno, yo creo que el objetivo que tenemos ahora mismo es mantener la categoría. En el momento que tengamos la puntuación, creo que bueno, 44, 45 puntos, dicen todo el mundo que llegan para mantener la categoría en la historia de la segunda B y de la primera red. Ningún equipo descendió con esa puntuación, entonces tenemos 40 puntos, intentar hacer 3 o 4 puntos lo antes posible y a partir de ahí pues intentar marcarnos un objetivo de cara al tramo final para no dejarnos ir, y si podemos jugar la Copa del Rey, pues bueno, sería todo un éxito, porque para nosotros un glutón humilde poder acabar entre los 6 y 7 primeros en una categoría como la primera red sería muy importante.
El Sabadell llegó muy tocado a Espinyedo, era el segundo partido de Cano en el banquillo, no se había retocado aún la plantilla como pasó luego en enero. ¿En qué ha cambiado más desde entonces el equipo arlequinado?
La verdad es que me gustó mucho lo que vi. Se lo dijo a los jugadores en el informe del rival y en el plan de partido, que no tenía nada que ver el Sabadell que vamos a ver mañana ahí en la nueva Creu Alta con el que vino Espinyedo. Sí que vino Oscar Cano, pero yo creo que no tuviera tiempo para poder trabajar, y la verdad es que es un equipo que a nivel táctico hacía muchísimo tiempo que no veía un equipo tan trabajado como es este Sabadell de Oscar Cano, y me gusta porque es eso, maneja varios sistemas, incluso es capaz de evolucionar el sistema de juego durante el juego, pues incluso en fase ofensiva 3-4-3, tiene jugadores de buen pie, es un equipo que juega bien al fútbol y la verdad es que es de los equipos más en forma de la categoría y de los de esta segunda vuelta de los que más me gustó.
Acabo, Javi, con todo esto que hemos comentado hasta ahora, ¿qué guión esperas mañana en la Nova Creu Alta?
Bueno, yo creo que un poquito la clave de mañana va a ser la posición de balón. Somos dos equipos que nos gusta tener el balón, entonces un poco quien se haga con el centro del campo y sea capaz de hacer posiciones largas va a tener mucho ganado. También es cierto que hay que saber defender, porque yo creo que va a haber momentos que el Arenteiro sea protagonista con un balón y va a haber otros momentos que sea el Sabadell. Entonces, bueno, también adaptarse a esa fase defensiva. Es un equipo que juega bien con balón, que es capaz de robar y asegurar balón, tiene jugadores por dentro muy buenos, también tiene tres jugadores arriba muy verticales y que van bien a los espacios. Yo creo que también tenemos que defender bien, hacer bien las transiciones para que no nos pillen a la contra y, bueno, hacer las dos fases del juego, tanto la ofensiva como la defensiva, bien, y sobre todo cuando perdamos el balón saber lo que hacer.
Javi Rey, entrenador del Arenteiro, gracias y buen viaje, nos vemos por aquí mañana.
Moltes gràcies, un saludo.
Fem un apuntament molt ràpid a la Lliga Elite perquè el Sabadell B s'ha quedat sense marge d'error i visita l'Horta demà passat. L'equip dirigit per Conrad García porta un mes sencer sense guanyar i té dos puntets de marge respecte al més immediat perseguidor. Per contra, l'Horta tampoc passa per un bon moment. No ha guanyat, de fet, només ha tret una victòria en els últims 6 partits, però Conrad García, l'entrenador d'aquest Sabadell B, ha elogiat així el conjunt barceloní.
És un camp complicat, un rival a més que juga bé, un rival que té les idees molt clares, que té talent i té un tros d'entrenador que els ha portat a on estan i nosaltres haurem d'anar pues, a fer un partit molt similar al que hem fet aquí i a que el déu del futbol doncs, vulgui que guanyem.
Doncs tant de bo que sí, diumenge a les 12, aquest Horta Sabadell B. Publicitat i a la tornada més teca.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Joder.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza iSabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu, el primer equip masculí del natació Sabadell de tenis taula és a un pas d'assolir les fases d'ascens a Superdivisió. Els nedadors arriben a l'aturada de Setmana Santa en una posició immillorable després de no fallar contra el CUE del seu grup de divisió d'honor en l'últim compromís, un partit que va servir també per acomiadar el japonès Hiroaki Kudo, que abandona la disciplina dels nedadors després d'un pas força notable per Canllong. S'atura la lliga, però no l'activitat pel que fa al tenis taula, perquè Sabadell serà en els pròxims 10 dies l'epicentre del tenis taula català. El Pavelló Nord acull des de demà el Campionat de Catalunya de Joves, que engloba des de prebenjamins fins a sub-21, un torneig que inclou proves individuals per equips, dobles i dobles mixtes. Hi haurà més rècord de participants, amb un total de 136 equips, 614 inscrits en modalitat individual i 320 parelles. Una cita que s'allarga, insisteixo, des de demà i fins al dia 1 d'abril. Li hem demanat al Joan Barberà, de l'entitat organitzadora del Natació Sabadell, palista, periodista, expert en la matèria, que ens deixés un comentari sobre què suposa aquesta cita.
Tota la gran història que té el tenis de taula a la ciutat de Sabadell, totes les persones que han influït al llarg de la història, tot plegat es viurà i es veurà reflexat en aquest campionat de Catalunya de joves. És l'esdeveniment més important de la Federació Catalana i més que un campionat català podríem dir que és com un campionat d'Espanya. Els jugadors catalans estan dominant a nivell estatal i a més són 10 dies de competició i per Sabadell, per tant, una oportunitat de les que val la pena. El Club Natació Sabadell s'ha bolcat com a anfitrió, una tasca espectacular de tots els professionals d'aquesta entitat centenària, la que presideix el Claudi Martí, i el tenis de taula de la nostra ciutat té passat, té present i té molt futur. A Sabadell, per exemple, s'han jugat fins i tot fases d'ascens a la Superdivisió, però en el tenis de taula mai un aconteixement tan gran com el que es viurà a partir d'aquest dissabte. Per tant, poso la tenda de campanya al cotxe, me'n vaig cap al pavelló del Nord, que venen 10 dies molt intensos d'esport i de tenis de taula a Sabadell.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I en handbol, cap de setmana decisiu per les aspiracions de fases d'ascens de l'OAR Gràcia femení. Les de Carol Carmona recuperen demà a 6:15 el partit pendent a la pista del Levante Marni i diumenge a 4:00 juguen, res, menys de 24 hores després, a casa, el partit corresponent a l'antepenúltima jornada de la Divisió d'Honor Plata davant del Benidorm. Un doble compromís que l'extrem Emma Serna espera aprofitar i que afronti l'equip amb garanties, malgrat el desgast físic que significarà haver d'anar a València a tornar i jugar en menys de 24 hores.
Al punt que vam saber que s'ajornaria el partit, vam estar pendents de quan seria i estem, jo crec que bastant mentalitzades. Ara ens esperen 3 dies d'entrenos en els quals hem d'estar ben concentrades, intenses, i preparant-ho per partit per poder guanyar com sigui, tot i que sabem que també baixar a València és una pista difícil, a Levante també, tant com l'Alacant, venen d'una bona dinàmica, guanyant partits, i allà a casa seva l'haurem de competir i amb tot el que podem, perquè si no aquests 2 punts se'ls emporten elles i nosaltres ens quedarem una mica lluny ja de poder aconseguir les fases.
Les verdiblanques van caure a la tercera posició amb l'empat a Alacant de fa uns dies, però depenen d'elles mateixes per acabar segones i classificar-se per les fases d'ascens a or. Un OAR, això sí, que no té marge d'error, ja que el Sant Joan d'Espí i la Roca estan també en la pugna. A més, ja fa setmanes que les gracienques no poden comptar amb la seva portera titular, la Mercè Buixó, lesionada de gravetat al genoll dret i que acaba de passar per la sala d'operacions. Per tant, la saludem i l'animem també en directe. Merche, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
A veure, lligaments afectats, menisc, el diagnòstic no va poder sortir pitjor i l'operació informava el club que va ser més complicada del que s'esperava, no?
Sí, exacte, va ser molt complicada, un xasco per mi i per tot l'equip, però amb això agafem més força que mai i a lluitar per tornar millor que abans.
Què t'han dit els doctors? No sé quant de temps estaràs de baixa, si hi ha data de tornada, o si ho tens al cap o queda molt lluny encara.
Jo crec que queda un bastant temps per tornar, 6 mesos mínim, però és que es veurà tot amb la recuperació.
I mentalment, com et trobes d'ànim?
Pues de moment molt bé, perquè ja veus, estic amb el cap amb l'equip, amb el punt que estan de lluitar per les fases, que jo crec que arribaran, però és que tinc moltes ganes de que vagin passant els dies i anar amb la recuperació a tope.
T'hem vist ja per les graderies aquests dies, abans de l'operació. Això d'haver de donar suport des de fora, d'animar des de la grada, com ho portes?
Buah, fatal, eh? Des de dalt es sofreix molt, eh? Perquè no pots lluitar i només pots cridar.
Massa recent l'operació, o diumenge contra el Benidorm podràs anar al carrer Bocaccio?
No podré anar, perquè va ser dimarts l'operació i tinc que descansar el màxim possible per als pròxims visites al metge.
Doncs et trobarà a faltar segur allà al pavelló, a la porteria, evidentment, a la grada també, ara animant des de fora. Ho deixes en mans, sobretot de la Daisy. Al final se't trobarà a faltar pel punt aquest de lideratge, no?, també, que tens des del darrere.
Sí, això sembla, però no. Tot l'equip confia molt en la Daisy i la Lafne, que és la que puja del B, ho estan portant molt bé, jo crec. És que l'OAR té una pinya molt gran i això no afecta.
Acabo, et deies ara que no tens dubte, que està a les vostres mans i que no s'escaparan aquestes fases, no?
No, què va, jo crec que arribarem, eh? Aquest fin de es decidirà tot, ja veuràs.
Doncs tant de bo que sí, amb una doble victòria i encarrilant aquest bitllet, aquest passaport per les fases. Res, Merche, que volíem animar-te, que la recuperació vagi bé i que aviat et tornem a veure, no l'agradaria, sinó la portaria una altra vegada. Cuida't molt.
Moltes gràcies, adéu.
Una abraçada.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Fem dos apunts ràpids. El primer sobre l'OAR masculí, que obre la jornada 25 de la Primera Nacional visitant el Sant Esteve de Palautordera demà a les 6. Els de Pere Llats, després de la derrota de fa un parell de setmanes contra el Sant Cugat, tenen molt poques opcions d'entrar a les fases d'ascens i necessitarien una autèntica carambola miraculosa en les últimes 6 jornades de Lliga per poder acabar segons. El tècnic, però, demana als seus homes competitivitat fins a l'últim moment.
Per al respecte cap a nosaltres mateixos, cap a mi, cap a l'estaf tècnic i cap als mateixos jugadors, perquè no hem de desmereixer el treball que portem fent des de principis d'agost, mitjans d'agost, i hem treballat molt i poder no arribem, però crec que seria de poc tracte cap a nosaltres el fet de deixar-nos anar.
La Nacional ve d'aturar-se el passat cap de setmana i la vam deixar amb el Gràcia tercer a 4 punts del Sant Cugat i l'averaix particular perdut, quan només en queden 12 en joc. El rival d'aquesta jornada, el Sant Esteve de Palautordera, és 8è i no juga res. Pels que encara creguin a la possibilitat que el Sant Cugat ensopegui 3 cops d'aquí a finals de Lliga i vulguin estar atents al que facin els santcugatencs, que sàpiguen que juguen a casa contra el 5è, el Sarrià, una estona més tard, demà a 1:15 del vespre.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I l'últim apunt de bàsquet, perquè el Natació Sabadell s'ha posat al dia a la Supercopa amb derrota a la pista del que és el nou líder, tot i que els nedadors van enxampar el Jack Sants en el darrer quart amb un tercer parcial de 15-22. Al final, victòria barcelonina i a la pista del Jack Sants per 78-70 per 8 punts de diferència en el partit ajornat en el seu dia ara fa un mes. L'equip de Jonathan Ramírez segueix, per tant, 6è a un triomf de distància de la quarta plaça. Ara la Lliga s'atura fins d'aquí a 2 setmanes, quan el club tindrà un duel directe a la pista del 5è, al Lloret. D'aquesta manera arribem pràcticament a les 2. Us recordo, l'horari del Sabadell en joc serà demà a 8:15 del vespre amb el Sabadell Arenteiro. Demà, per cert, tenim Twitch també de waterpolo femení amb la visita del Dunaus Baros en la Champions de waterpolo femení a la Finet Work Aquàtics de Can Llong i recuperant ja el Pau Vituri. Una abraçada des del control de so de la Rocío García i ara en mans dels companys informatius i una nova edició del Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu-siau, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.